3 i 4 de desembre, la 20a Fira de Santa Llúcia omple d'il·lusió a petits i grans.
Vine a gaudir d'una estona inoblidable pels seus carrers i racons plens de llum, fantasia i tradició.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
Ei, saps que torna el Pessebre Vivent de Corbera?
Sí, ja ho sé. I participen més de 200 actors en un escenari natural de 14.000 metres quadrats.
I podem anar els caps de setmana i els festius fins al 15 de gener.
Vaig a veure el calendari i a comprar les entrades ara mateix a pessebrecorbera.cat.
Va, guapo, apaga el llum.
Mira, tot encès.
Que no, ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
O l'apagues o l'apagues.
A Rotsat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. En Rotsat, problemes els justos.
Somies en formar una família? A Eugin som especialistes en fertilitat i reproducció assistida i fa més de 20 anys que ajudem a dones com tu a fer-ho realitat. Demana la teva primera visita gratuïta al 900 510 520, a eugin.cat, o visita'ns a Barcelona al carrer Balmes 236. Eugin, somnis compartits, famílies úniques.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
És temps de celebrar i a Supermercats Plus Fresc t'oferim un gran assortiment de productes en oferta.
Galets de Nadal al Pavo, segona unitat al 70%. Brou Aneto de carn d'olla, segona unitat amb 70% de descompte. Cava Raimat Brut Nature Eco, segona unitat al 50%. I recorda que t'ho portem a casa. També pots fer la teva compra online. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
10 i 33 minuts.
Tantes coses senzilles que era tan cor. Tens perdut-les, tantes coses a dir, segrets que explicar. Cops per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Ho diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dimecres 30 de novembre del 2022, dia 11, al Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Una jornada apassionant, en majúscules, amb el desenllaç del grup C.
La Panatèlia fica entre el Julián Tirogol.
Acaban en los de Arabia Saudita, acá la tienen. Pues el 2-1, gol de Arabia. Se acabó la historia, señoras y señores. Gol de Arabia Saudita. México está fuera de la Copa del Mundo. México
México desde 1994 no había dejado de estar en los mundiales. México se va en fase de grupos. México.
Bogeria absoluta a l'Argentina i a Polònia, i decepció majúscula a Mèxic. Segueix ben viva l'albiceleste de Messi, que després de la derrota inicial amb l'Aràbia Saudita i amb tota la pressió del món, ha aconseguit guanyar els dos partits següents del seu grup contra Mèxic i Polònia i ha acabat passant com a primera. L'Argentina ha estat la millor del grup i es mereixia aquesta classificació. En un grup que ha estat realment increïble, espectacular, de l'Iran, que s'ha capgirat com un mitjón aquesta última jornada i que ha viscut amb l'ai al cor fins a l'últim segon, pendent de gols en els dos partits i fins i tot de targetes.
Els marcadors de la jornada.
Anem a repassar els marcadors de la jornada i a posar-ho tot en ordre, perquè ha estat increïble el que hem viscut fa només uns minuts aquí a l'antena de RAC1 amb el Jaume Molló, el Joan Maria Pou i tota la colla que han narrat aquest desenllaç del grup C. Hola, Molló, eh?
Hola, bona nit, Aleix.
Hola, bona nit. A veure, repassem els marcadors i els resultats, com queda aquest grup C i també el que hem viscut a la tarda amb el grup D.
Doncs el grup C, al final, Messi i Lewandowski seran en aquests vuitens de final a Qatar. Argentina 2, Polònia 0, gols de Julián Álvarez i McAllister. Mèxic 2, Aràbia Saudita 1. Henry Martin i Luis Chávez han marcat per Mèxic i aquest gol que ara cantaven amb decepció a Mèxic, del Dausari, en el temps afegit de la segona part, ha acabat amb les esperances dels del Tata Martino, que s'han quedat a un gol dels vuitens de final. Argentina primera 6 punts, Polònia segona amb 4, Mèxic tercera també amb 4, Aràbia Saudita última amb 3.
Així ha quedat el grup C. Anem al grup D.
Amb dos marcadors sorprenents, també. Tunísia 1, França 0, gol de Carri. Ha jugat amb moltíssimes rotacions avui els francesos. Deschamps ha canviat 9 homes respecte a l'11 del penúltim partit. I Austràlia 1, Dinamarca 0, gol de Lecky, que classifica els australians, que de fet ho han celebrat de matinada. Quarts de 5 de la matinada s'ha acabat el grup allà a Austràlia. França primera, 6 punts. Austràlia segona, també 6 punts. Tunísia tercera amb 4, Dinamarca última amb un punt.
Dinamarca, una de les grans decepcions, sí, sí, d'aquest Mundial, cué d'aquest grup D, amb només un puntet, un empat en aquestes tres jornades. Això vol dir que ja tenim el cap de setmana definit pel que fa als vuitens de final. Ja sabem tots els partits que hi haurà de vuitens, dissabte i diumenge. Evidentment els farem tots en directe a RAC1, el dissabte i el diumenge al Superesports amb el Xavi Puig i companyia. A veure, Molló, repassem com queden aquests vuitens del cap de setmana.
Ben atents tots, planifiqueu-vos, allò, guardeu l'agenda, si heu de negociar transfer, negocieu. Dissabte a les 4, Països Baixos, Estats Units. Dissabte a les 8, Argentina, Austràlia. Diumenge a les 4, França, Polònia. I diumenge a les 8, Anglaterra, Senegal. Són bons partits, és veritat que no hi ha cap partit d'aquells bomba, amb la qual cosa, això vol dir que si es compleixen els pronòstics, tindrem quarts de final espectaculars.
Sí, perquè els partits del dissabte es creuen a quarts, és a dir, podríem tenir una Argentina a Països Baixos a quarts, i els partits del diumenge es creuen també a quarts de final, podríem tenir un França-Anglaterra.
És que només de dir-los, Aleix, sí, sí, allò, el pell de gallina.
Ja comencen a ser paraules majors en aquest Mundial de Qatar. Ara repassem l'MVP de la jornada, com fem cada dia, però és que hem d'anar en directe, en aquest moment, 10:38, al Palau Blaugrana, l'altre punt d'interès d'aquesta jornada de dimecres, el comiat i la retirada de samarreta de Víctor Tomàs. Allà al Palau hi tenim l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? Primer de tot, com ha anat el partit Barça-Quil?
Doncs el Barça ha guanyat 26-24. S'ha imposat de 2 punts el Barça. Li ha costat perquè fins a 10 minuts pel final no s'ha pogut posar en cap moment per davant del marcador, però finalment els de Carlos Ortega s'han imposat de 2 punts i continuen líders del grup B de la Champions.
I ara tot l'interès centrat al Palau Blaugrana. No s'ha mogut absolutament ningú en aquest comiat i retirada de samarreta del capità Víctor Tomàs, del dorsal 8, que està parlant, eh? Sentim aplaudiments perquè està parlant. Anem a punxar el son directe de Barça TV.
Amb la samarreta del Barça.
A veure no què diuen els companys i què diu també Víctor Tomàs.
És un emblema. Això va per la imatge.
Eloi Vila, presenta l'acte.
Des del seu debut al primer equip.
Excompanys,
el primer equip del Barça.
El Daniel Sàrech, el Jesper Nodesbo, el Las Golagi.
Ara estan apareixent alguns dels companys que ha tingut Víctor Tomàs al llarg de la seva carrera i ho repassàvem aquí al Tu Diràs, amb un reportatge espectacular que havia fet la Laia Coll i que va fer plorar Víctor Tomàs en aquest estudi de RAC1. Jové, com ha anat? Ens hem perdut alguna cosa de l'homenatge?
Doncs mira, per ara el que s'ha fet és projectar-se un vídeo sobre el cercle central de la pista amb imatges de la trajectòria de Víctor Tomàs, de l'etern capità, de l'etern 8 del Barça d'handbol, amb paraules dels seus fills, de la seva dona, de la seva mare, de tota la família del capità, d'excompanys seus, i són els instants previs a que la samarreta de Víctor Tomàs quedi penjada per sempre al Palau Blaugrana. Serà d'aquí a uns minuts. De fet, des d'aquí, des de la nostra posició, es veuen les 6 samarretes de jugadors del Barça d'handbol que s'han retirat al llarg de la història. I hi ha un requadre amb un amb un drap negre, diguéssim, amb un teixit que la recobreix, no? I que d'aquí uns minuts, d'aquí uns instants, doncs deixarà al descobert aquest buit de Víctor Tomàs, que marxarà i dirà adéu amb la samarreta del Barça posada, tal com era el seu desig, dir adéu amb la samarreta del Barça, amb el buit a l'esquena. Doncs així ho està fent Víctor Tomàs ara mateix encara sobre la pista del Palau Blaugrana.
Molt emocionat, el veiem a través de les imatges de televisió i de seguida viurà aquest moment en què penjarà per sempre més ja aquesta samarreta amb el dorsal 8 i amb el nom de Tomàs a darrere, amb el seu cognom. Ara mateix està rebent un munt d'obsequis i d'abraçades d'alguns dels seus companys. Veiem Dicamem, Gonzalo Pérez de Vargas, que li donen doncs un quadre i alguna, no, alguna capsa que conté algun record, no, perquè s'emporti d'aquest dia realment espectacular. Hi ha motiu pel gran capità, que es va haver de retirar de manera forçada el 8 de març del 2020, quan li diagnostiquen un problema cardíac. Ell no sabia que després hi hauria una pandèmia i això ha fet que s'allargués aquest homenatge i aquesta retirada de samarreta d'una de les llegendes del Palau Blaugrana pràcticament 3 anys. S'ha trigat a poder fer com Déu mana aquest homenatge que mereix, sens dubte, un jugador com és Víctor Tomàs, a qui ara li estan posant el braçal de capità. Signat,
Vargas.
Sí, està signat. Veiem que està signat per absolutament, entenc que tots els jugadors de la plantilla actual, i Gonzalo Pérez de Vargas, com diu el jove, des del Palau Blaugrana, està ajudant a posar-li aquest braçal de capità a Víctor Tomàs. Ho estem vivint en directe en aquests minuts inicial del Tu diràs, després d'aquesta jornada apassionant del Mundial de Futbol, que ara seguirem comentant. A veure què diu Víctor Tomàs, l'escoltem. A veure si parla, va.
Gonzalo Pérez de Vargas, en aquest moment de l'acte de cerimònia.
Signat per tots els companys del primer equip del Barça.
Res, agrair. És que no puc fer res més que perquè estic molt feliç, estic molt content. Aquest braçalet ha significat molt per mi. Ha sigut sempre una gran responsabilitat i he intentat sempre lluir-lo, inclús quan no el portava posat. Intentar ser un exemple.
S'emociona Víctor Tomàs, quan vol intentar dirigir unes paraules al públic del Palau Blaugrana, que omple, no, Jové, tot el Palau.
Sí, no puc confirmar la xifra exacta d'espectadors, però el club esperava uns 4.500 espectadors aquí al Palau, una xifra absolutament rècord en un partit d'handbol. Feia molts anys que no es veia. Cal dir que aquí al Palau, quan es juga amb vol, les últimes files de la graderia no es poden ocupar perquè tenen poca visibilitat.
A veure si diu alguna cosa més Víctor Tomàs o no pot continuar. L'abraça Eloi Vila.
Molt emocionat,
Sí, està realment molt emocionat,
Que sabem que és molt important per tu.
I ara apareixen més sorpreses. I li estan fent un muntatge també amb una cançó. Doncs bé, tornem de seguida, Oriol, quan hi hagi l'instant exacte d'aquesta retirada de samarreta, que ho anirem seguint de cua d'ull aquí a l'estudi de RAC1, si no ens demanes pas. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Fins ara mateix. Sonar la sintonia del Mundial de Qatar per acabar de repassar el que ha estat aquesta jornada increïble, amb la classificació primer a la tarda de França i Austràlia amb bogeria australiana, 4 de la matinada hi ha unes imatges delirants a Melbourne i a tots els llocs australians amb seguidors amb bengales i celebrant aquesta classificació històrica d'Austràlia pels vuitens, i ara a la nit hem viscut aquesta classificació de l'Argentina i de Polònia amb un final increïble també en què a Mèxic li ha faltat només un golet. Anem a triar l'MVP de la jornada.
L'MVP de la jornada.
Dani Aguilar, a veure, amb qui et quedes avui?
Ja em sap greu, però no em puc quedar amunt. Tenint en compte tot el que hem viscut, un parell d'MVPs, si em permets.
MVP compartit, va, sí, MVP acceptat. Compartit, sí.
Exacte. Del més recent, un del, diguem, del bàndol perdedor i l'altre del bàndol guanyador. Del més recent, ha marcat un dels gols del Mundial, jo crec que dels últims Mundials, potser serà el gol d'aquest Mundial, un dels millors xuts de falta que recorden a càrrec d'un home que potser el gran públic ha descobert que té un guant al peu. Luis Chávez juga al Pachuca, de fet ha jugat tota la seva vida a la Lliga Mexicana, ha picat dues faltes de manera magistral, espectacular, una ha anat a dins malgrat que finalment no ha pogut classificar la seva selecció. I després, podríem tenir mils i mils de noms, deixen quedar-me amb què ha fet història avui per Austràlia. Matthew Leckie, 31 anys, ha tornat a Austràlia, al Melbourne City, després de jugar tota la vida a Alemanya, ha marcat, heroi del seu país, gol per obtenir la segona classificació per vuitens de la història d'Austràlia en un mundial. El gol de Lecky davant Dinamarca.
Lecky, doncs, ens quedem també amb aquest nom i amb el de Chaves de Mèxic. Si no l'heu vist, busqueu-lo. És un golaç per la distància, per l'execució, per com entra i pel que significava en aquell moment, després no ha servit de gaire. Recordo, dissabte a les 4, Països Baixos, Estats Units, dissabte a les 8, Argentina, Austràlia, primers partits de vuitens de final. I diumenge, 4 de la tarda, França, Polònia, Mbappé contra Lewandowski, i diumenge a les 8, Anglaterra, Senegal. 3:15, obrim línies ja amb Qatar, amb l'estadi 974, on hi tenim el Damià López a la zona mixta d'aquest Argentina-Polònia. Hola, Damià, marjava.
Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit, Damià. Escolta, quin partidàs que has viscut en directe.
Sí, sí, quin partidàs i quina situació de tensió d'aquestes que ens encanten. Jo crec que hem viscut els moments de més incertesa, de més tensió del Mundial, que s'han acabat amb els polonesos celebrant primer el gol d'Aràbia i posteriorment reunint-se. És que hi ha hagut una situació bastant curiosa, que és que per un costat teníem els jugadors argentins en un, vaja, darrere d'una porteria on hi havia ple d'aficionats del seu país, però és clar, és que hi havia aficionats per tots costats avui, i a l'altre, vaja, a pocs metres estaven els jugadors de Polònia fent un cercle i tots pendents de que s'acabés el partit que ens estava explicant el Marc Mundet, l'Aràbia Saudita Mèxic, que ha començat més tard la segona part, i en el moment en què han sabut que s'havia acabat aquest partit, doncs ha estat un esclat. Aleshores hi ha hagut una doble festa, no? A pocs metres, la dels polonesos i la dels argentins. Ha estat ben curiós perquè el que podia haver estat una tragèdia argentina, una tragèdia polonesa, una festa d'Aràbia, una festa dels mexicans, al final ha estat una doble festa, i això es trasllada ara aquí a la zona mixta, on han sortit ja alguns jugadors d'Argentina, també alguns de Polònia. El que et vinc explicant durant tot el Mundial, els jugadors que han de sortir per normativa, i ara quan s'hagin dutxat, doncs ja aniran sortint tots, però avui, clar, tots són cares alegres, uns perquè s'han classificat jugant molt bé.
Ara els escoltem. Perdona, Damià, un moment, que estem a punt de viure el moment clau al Palau Blaugrana. Tornem cap allà amb l'Oriol Jové, a veure si hi ha la retirada de samarreta. Oriol, explica'ns.
Doncs ara mateix fent-se un compte enrere de 8-0, i serà el moment culminant, el moment en què la samarreta de Víctor Tomàs quedarà penjada per sempre al Palau Blaugrana. Arribem a 8 i ara mateix Víctor Tomàs apreta el botó que fa caure el llençol que recobreix la seva samarreta. Des d'ara mateix, pràcticament les 11 de la nit del 30 de novembre del 2022, el 8 de l'etern capità del Barça d'handbol, que penja per sempre a la part alta de la graderia del Palau Blaugrana, confeti sobre la pista del Palau, aquesta pista que tantes i tantes temporades ha vist el 8 del Barça, l'etern capità, 18 temporades, 69 títols, Víctor Tomàs, des d'avui és etern al Palau.
Li cau a les llàgrimes, abraça tota la seva família, els seus fills, a les seves filles, amb els seus pares també, amb la seva xicota, Víctor Tomàs. Ara mateix emocionadíssim, mirant cap al cel del Palau Blaugrana, on llueix aquesta samarreta, evidentment amb els colors blaugrana, amb el dorsal 8, amb el nom de Tomàs, i a sota posa, com deia ara l'Oriol Jové, 2002-2020, les 18 temporades que va jugar el primer equip del Barça.
Samarreta al costat de la del 2 d'Òscar Grau, el 4 de Xavi O'Callaghan, el 5 d'Enric Massip, el 7 d'Urdan Garín, el 14 de Joan Segalés i el 16 de David Barrufet. Curiositat o no, el 8 de Víctor Tomàs és la setena samarreta retirada del Barça d'handbol, un set inicial d'autèntic luxe, el que completa Víctor Tomàs.
Sens dubte, ara ja arribarà el moment de les fotografies i dels aplaudiments finals, així que Oriol, et deixem pendent de si podem tenir reaccions de Víctor Tomàs i d'alguns dels protagonistes d'aquesta victòria del Barça contra el Kiel. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Vinga, adéu-siau, fins ara. Estem barrejant el Mundial de Qatar i aquesta escena històrica que quedarà per sempre a la història del Futbol Club Barcelona, la retirada de samarreta del Víctor Tomàs. Ara ja ens centrem de ple en aquest Mundial de Qatar. Teníem el Damià a la zona mixta de l'Argentina-Polònia. Ara escoltarem reaccions dels argentins d'aquesta victòria, d'aquesta classificació com a primers de grup. Deixeu-me anar només un moment al Latin Palace de Barcelona, aquest local que és l'epicentre de milers de seguidors argentins aquí a la capital catalana durant aquests partits de l'Argentina del Mundial. Allà hi hem tingut durant la transmissió de l'Argentina-Polònia l'Àlex Massana. Hola, Massana. Àlex, Latin Palace, què tal? Bona nit, estàs per aquí? Sentim algunes veus de fons. A veure si podem escoltar el nostre company.
Ara sí.
Hola, Massana.
Ara sí.
Hi ha molta festa encara aquí al Latin Palace?
A veure, hem deixat a la part de baix, a la zona de vall, diguéssim, al centre de la pista, els més animats, els que potser no seria convenient fotre'ls el micro a davant. Estic a la zona de dalt, a la zona de Terrassa, on hi ha gent que ha pujat a fer una cigarreta, que estan baixant una mica els ànims, comentant una mica la jugada. Jo crec que avui han viscut aquest tercer partit més tranquils pel resultat i per les formes de l'equip, i jo crec que és... Tinc aquí un parell d'argentins que diuen que millor que... Sí? Dos preguntes.
Vale.
Tu nombre.
No, boludo. Hola, ¿cómo andas?
¿Cómo estás tú?
Bien, ¿vos?
¿Lo viviste bien o no?
Lo viví de...
¿Nervios?
¿Puedo decir mala palabra o no?
Sí.
Uy, boludo, lo viví de puta madre, no sabes, no tenés idea. Unos nervios de puta madre, pero ganamos. Y eso es lo que importa al final.
Ganasteis, estáis en octavos, Australia, ¿qué?
Bien, la verdad que lo veo bien. No quiero decir fácil, porque la verdad que hay que respetar a cada oponente en el Mundial, pero lo veo bien. Mejor que salir con Francia, así que lo compro.
I te voy a preguntar sí, la última.
Una cosa jo, de part meva. ¿Preferien México o Polonia que passessin?
¿Preferíais que pasara como segundo México o Polonia?
La verdad que mi corazón late por Latinoamérica y hubiera preferido México, pero bueno. Tampoco me quejo porque aposté por Polonia, así que gano de las dos maneras, ¿no? Entonces, animo bien.
La última que te hago por el ambiente es espectacular. La gente que se reúne aquí en el Latin Palace desde el primer día, que era un horario un poco complicado a las 11, el otro día, el sábado contra México, fue espectacular. Y hoy también, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo no vine al de Saudi Arabia, pero sí vine el de México y se vivió tal cual como se vivió hoy. Muy bien, muy bien. La verdad que no hay quejas. Latin Palace, lo recomiendo a cualquiera que venga. Buenísimo. Y es más... Para el partido contra Australia el sábado vengo también a Latin Palace, porque la cava la sigue. Vamos, carajo.
Dissabte a les 8, eh? Ja hi ha cita dissabte a les 8, eh?
Sí, sí, de fet he parat amb un dels 7 organitzadors que sempre estan per aquí, amb samarreta de staff, conduint una mica el tema, pobres, no poden veure pràcticament res dels partits, i em deien, sí, el sábado otra, i de fet ja m'han convidat també, perquè ja, com que em veuen per aquí, donant voltes, parlant a tothom, parlant amb els argentins, comentant la jugada, el dissabte hi érem, victòria d'Argentina, avui hem estat, victòria d'Argentina, i em diuen, si no vienes el sábado, malament, encara punxarem contra Austràlia, i estic citat el dissabte.
Ja tens cita, Massana, eh? Dissabte a la suite, sí. Aquest Argentina-Austràlia.
Sí, senyor.
Molt bé.
Sí, senyor.
Magnífica, la connexió, la primera veu ja d'aquests seguidors argentins aquí des de Barcelona. Massana, gràcies, a descansar.
Vinga, que vagi bé.
Adéu-siau, bona nit. Ara ho comentarem tot plegat a la tertúlia avui amb Fernando Polo, Lluís Carrasco i també Paco Cabezas des de Qatar avui, eh? El trident dels dimecres aquí tots junts. I ens visitarà a l'estudi de RAC1 un personatge, crec que molt interessant. Aprofitant l'Espanya-Japó de demà, perquè avui, a banda de parlar de l'Argentina, haurem de fer la prèvia de l'Espanya-Japó de demà a les 8, hem convidat un entrenador català que entrena al Japó. Es diu Lluís Planagumà, és el segon del Vissel Kobe. Sí, sí, l'equip d'Andrés Iniesta, de Bojan Krkić i de Sergi Samper. Doncs avui, Lluís Planagumà, en aquest estudi, el millor analista per poder parlar de l'equip nipó, que ja va donar una de les grans sorpreses d'aquest Mundial, guanyant Alemanya en la primera jornada. Això és el Tu diràs, 7 minuts i les 11. Benvinguts a la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
RAC1.
Teniu la maleta a punt?
RAC1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de l'Avet d'Espinelves. El diumenge 4 de desembre a les 3 de la tarda, un programa molt nadalenc des d'una de les fires més singulars i conegudes de Catalunya.
Passejarem per les parades de Veig, Tions, Caganers i Artesans del municipi. Visitarem la mostra d'oficis antics de Catalunya i us donarem un munt d'idees per escapar-vos per les comarques gironines, el Pont de la Puríssima i les festes de Nadal.
El diumenge 4 de desembre a les 3, el Viatge B amb Esther Muñoz se'n va a Espinelves, a la Fira de l'Avet. Us esperem a la plaça de les Quinzenades.
Maleta a punt, cap a Espinelves.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Espinelves.
Amb la col·laboració de Casa Tió.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
Artés, el 4 de desembre...
Viu el Sarau!
39è Sarau Artesenc, amb concurs de colles sardanistes, doble audició de sardanes i concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal de Llobregat, La Principal de la Bisbal i Meravella.
El 4 de desembre, fes Sarau a Artés.
Més info a sarauartesenc.cat.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
La família, en català. Els clients, en català. I ara, digitalitzar la teva empresa, també en català. Perquè al portal elkit.cat trobaràs els agents digitalitzadors que et permetran aprofitar els ajuts del kit digital per realitzar els teus projectes en català. Ara, amb elkit.cat, estàs a un kit de poder fer clic.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi, opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Honesta Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General, som com ets.
RAC, RAC, U, U.
Anem a buscar la bola.
Vinga, nenes, que hem de derrotar aquest exèrcit enyordo. Jo ja porto les boles de drac ben enllustrades.
Aquest dijous el Mundial de Futbol es juga a RAC, U. A les 8, Espanya-Japó.
Una mica de xunxi, un lengotazo de saque y a guanyar la coja.
Amb Toni Clapés, l'equip del Versió, la narració d'Edu de Batlle i els comentaris de Dani Solsona.
Vinga, foteu-los un kamehame d'aquests que els deixa el cul com la bandera de Japó.
El Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
No tenia una disfressa més gran de Son Goku? Hòstia, és que aquesta em va, vamos, que sembla un botifarró, tu, que rebentaré.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1, tots som 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament les 11 de la nit. Aquí seguim, a l'estudi de Recull, ben acompanyats amb Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo. Hola, Fernando.
Bona nit.
Bona nit. Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal? Bona nit. Com esteu?
Bona nit. Bona nit. Tenim a Qatar el Damià López, a la zona mixta de l'Argentina-Polònia. Damià, alguna novetat a la teva posició? Ara escoltarem algunes veus, eh?
Sí, no, no, de moment aquí tothom esperant perquè falta per sortir tot el gruix de futbolistes d'Argentina. No sé si érem tu amb el Dani Aguilar, que l'altre dia us comentava.
Sí.
En algun, tu diràs, no sé si era el del cap de setmana, però que els argentins són els més lents, són els últims a sortir. Vaja, els partits de selecció argentina sempre acabem tard perquè triguen molt, i també esperant els polonesos. Avui aquí festa doble, tots són cares felices, les dels polonesos amb una derrota totalment dolça perquè significa la classificació, i ara comentant aquí amb periodistes argentins, doncs també una mica la sensació que els partits s'han de jugar, però que autopista cap al cel, no?, pràcticament, perquè avui ha estat el millor partit, a la segona part doncs ja han jugat més alliberats, ara toca Austràlia. Ara que estem parlant també molt de la selecció espanyola, que té a Brasil a l'horitzó, no és el mateix tenir Brasil que tenir Països Baixos com tenen ells, així que tot s'ha de jugar, tot s'ha de guanyar, però el panorama, després del desastre del primer dia contra Aràbia, doncs no pinta del tot malament per l'albiceleste.
Molt bé, doncs qualsevol novetat ens ho fa saber, ara tornem i escoltem també alguns dels protagonistes que ha pogut captar el Damià en aquesta zona mixta, per exemple, McAllister, aquest argentí, que ha fet el primer gol, que ha obert la llauna i ha donat certa tranquil·litat als argentins. Avui, Lluís, Fernando, tinc dues sorpreses. Bé, tinc tres sorpreses per vosaltres.
Vinga.
Tres. La primera és que el partener habitual dels dimecres avui el tenim a la tertúlia, sí. Qatar, Paco Cabezas, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Home,
com estàs? Ho deixo de
Paquito.
Menos.
Paquito, eh? també és a l'estadi, és a l'estadi 974.
Te echo mucho de menos.
I nosaltres a tu, Paco.
¿Cómo te lo pasas ahí?
Hay una pica de dilema.
Si vierais el estadio, a lo mejor no me envidiabais tanto, ¿eh? No sé si os ha hablado alguien de este estadio, es un estadio hecho con contenedores,
sí.
Pero lo que posiblemente nos hayan dicho es que cuando retumba, se mueve todo. Se mueve todo, te da una sensación de inseguridad increíble, y los argentinos no sería la gente más tranquila del mundo. De hecho, me he tenido que salir de la grada porque tenía ya la cabeza como un bombo. También tiene su parte negativa lo del enviado especial.
Sí, sí, ho entenc. Perquè, a més, han omplert l'estadi, semblava que juguessin allà, a la Bombonera o on fos. Aquest estadi 974 es diu així perquè, 1, 974 és el prefix de Qatar, per telèfons, i 2, 974 són els contenidors d'aquests que van amb vaixells, que han posat al voltant de l'estadi per construir-lo. Hi ha 974 contenidors. I el que llegia a l'inici del Mundial és que aquest estadi és un dels pocs que desmuntaran, trauran els 974 contenidors i els portaran cap a l'Àfrica en una acció solidària, van dir des del Mundial de Qatar, amb tots aquests contenidors. Bé, estadi curiós.
Home, molt curiós. No entenc com s'aguanta un estadi amb contenidors, francament, i com es posen les grades a partir de 974 o 900, els que siguin contenidors.
Sí, 74, sí. Potser deu haver-hi alguna mica de ciment, entenc, i d'estructura, no, i després l'han envoltat
força,
amb els d'això, però...
Curiós.
Bé, amb el Paco anirem comentant també, mentre no el facin fora de l'estadi, l'actualitat del Mundial. Em feia gràcia que avui el poguéssiu sentir després d'unes setmanes de no tenir-lo per aquí. La segona sorpresa és un convidat que esteu veient aquí a l'estudi de RAC1. Li agraïm moltíssim que hagi vingut fins a la ràdio en directe. Un entrenador català que està triomfant al Japó. És l'assistent del Vissel Kobe, el segon entrenador del Vissel Kobe, l'equip on juga Andrés Iniesta, és el Lluís Planagumà. Hola, Lluís.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Gràcies per venir, eh?
A vosaltres per convidar-me.
Coneix com ningú el Japó, el rival d'Espanya de demà, i vam pensar, doncs mira, el convidarem, no?, per parlar una mica de futbol.
Sí, han sigut 3 anys al Japó i, evidentment, doncs, que has fet el seguiment de la fase prèvia, has vist els primers partits del Mundial i sí, està sent una selecció que té nivell.
Després en parlarem, de si et va sorprendre la victòria amb Alemanya, de quin poden ser els perills per demà per la selecció espanyola. Però primer, de la jornada d'avui, tu que ets un tio de futbol, què?
Doncs emocionant. El partit d'Argentina des del minut 1 ha sigut espectacular, perquè Argentina ha sortit pel partit des de l'inici. A Polònia semblava com que ja li servia el fet d'anar empatant o perdre per poc, per dir-ho així, però de poc li han anat no classificar-se, no? Al final, Messi, com tu deies, doncs no havia fet gols abans.
No havia fet res fins avui.
I el partit, doncs, bueno, això demostra que els mundials i sobretot els partits de seleccions són imprevisibles i fins al final, doncs, Polònia ha estat a punt de caure.
Lluís Planagumà, que ha treballat a l'Espanyol, al Villarreal, al Granada, al Camp Murcia, a l'Hèrcules, no? Vas fer una bona ruta per Espanya i després vas decidir anar cap al Japó, eh?
Sí, una experiència diferent de tot el que havia fet fins a aquest moment i bé, molt content.
Tenim l'Andrés Iniesta comentant a Televisió Espanyola ara,
sí,
no?
Sí,
el
sí,
Mundial,
sí.
També s'ho deu estar passant bé allà a Qatar.
Sí, home, ara, doncs, evidentment ell és una persona important dintre dels mundials, no? Per tot el que va fer amb la selecció espanyola i evidentment doncs, que una veu més que autoritzada, vaja.
Ara parlarem del Japó i també d'aquesta aventura.
I fent pinitos, Lluís, amb el japonès també o no?
Clar, sí? Després de tant de temps, sí, sí, tots no? Estem ja una mica més que adaptats, vaja.
Gosa i mas, per venir.
Ai, gosa i mas.
Què et sembla? Vol dir gràcies, eh? Arigato, gosa i mas.
Que t'has passat la tarda estudiant, tu també.
No, arigato, gosa i mas. Vol dir moltíssimes gràcies, sí, sí.
Ho toques tot, eh?
No, no, són quatre coses. Escolta, què vosaltres, Lluís Fernando, això d'avui, el desenllaç aquest delirant que hi ha hagut al grup C amb l'Argentina?
La veritat és que jo avui m'he multiplicat perquè també volia estar al Palau en l'homenatge final en el Víctor, en un partit que a més ha estat preciós. Gràcies a Déu m'ha convidat el directiu responsable de la secció, el Joan Soler, i això m'ha permès que a baix tenen una pantalla i seguir una miqueta tot per estar a l'alçada després d'aquesta tertúlia. La veritat és que una jornada apassionant, amb una Argentina molt més decidida que en els dos partits anteriors, com ha dit el Lluís, que ha sortit directament a buscar el partit, a no tenir problemes, a classificar-se segur, a buscar aquest enfrontament amb Austràlia, que el col·loca, no dic encara, però sí, amb molts números d'estar allà a quarts de final, si passa aquesta ronda de vuitens, i la veritat és que molt apassionant, sí.
Tu, Fernando?
La primera part d'Argentina m'ha deixat una mica aixafat per l'errada del Messi, bueno, que ha estat una gran aturada del Chesney.
Que no era penal, eh?
Això anava a dir.
És increïble.
És que jo crec que Argentina ha de guanyar, però aquell penal no es pot pitar, és que hi ha un mundial, perquè al final és que no deixes marge al porter a que faci res, i a més que no va amb ànims de fer res contra el Messi, no? Ni contra un contrari. No sé, passen coses rares. Però, per sort, perquè jo vull que Argentina vagi passant rondes, l'inici de la segona part ja ens ha posat a lloc amb el gol del McAllister, amb una mica de sort, perquè ha xutat i li ha donat la pilota a la cama de recolzament, però ha agafat un efecte collonut perquè ha anat on no podia arribar el porter, i després el gol del Julián Álvarez, que li diu l'aranya.
Bon element aquest del City.
Uf, quin gol, tu, quin gol. I, ostres, i la vista que té el City, perquè no només tenen el Haaland, sinó que han fitxat aquest Álvarez. Ostres, és que ja tenen el millor i un suplent de màximes garanties, no? I després el partit de Mèxic, doncs, home, allò que el mires perquè dius quina transformació de Mèxic, que semblava que estaven fora i quan han d'atacar, com ataquen, i el gol aquest del Chávez, crec que es diu.
Sí, sí, el Chávez.
I un cop més, Aràbia Saudí tirant el fora de joc, donant lloc a gols anul·lats de Mèxic, i quan estava Mèxic ja abocat a la porteria de, bueno, d'Aràbia, doncs ha arribat el 2-1 i els pobres mexicans s'han quedat allà amb el Tata sense Mundial, que ara l'estan destrossant, perquè es veu que des del 94 Mèxic sempre passava com a mínim de la primera fase.
Jo de tota manera m'he quedat amb les ganes de veure Polònia en aquesta primera fase. Polònia és cert que s'ha classificat, jo me n'alegro pel nostre davanter centre del Futbol Club Barcelona, per Lewandowski, però no sabem realment la dimensió i fins a quin punt Polònia pot lluitar per una miqueta més, perquè jo crec que la barreja que té de jugadors veterans amb alguna nova incorporació molt interessant, la veritat és que no l'han acabat d'explotar. Han fet una primera fase molt especulativa, molt mirant la classificació, molt mirant els índexs de gols a favor i en contra, i de veure com passaven, i ho han aconseguit per pèls, perquè Aràbia Saudí al final els ha donat la classificació directament.
Avui ha estat un solar, la veritat. El pobre Lewandowski estava desesperat, sí. I saps, quan fas aquests gestos de dir que no pots ser,
desesperació,
de veure que no avances,
que ningú
que no t'arriba una punyalera pilota,
sí.
No t'acompanya ningú.
Bueno. És que em dóna la sensació que tampoc s'han atrevit a anar pels partits. Vull dir, han sortit els partits a fer resultats.
Ha marcat Argentina el primer gol i s'han posat cap endavant a la següent jugada i han intentat pressionar, han fet alguna arribada, i a la que Argentina ha superat un parell de cops la pressió, s'han tirat enrere, han mirat les regles del torneig.
Exacte.
Han vist que tot i perdre passaven, tal com s'estava donant els altres marcadors, i se l'han jugat.
Aquí. Increïble el moment aquell en què anaven 2-0 a un camp, 2-0 a l'altre camp, i s'havien de mirar les targetes entre Mèxic, sí, i Polònia. Sí, i passava a Polònia perquè havia vist 3 targetes menys.
Sí, sí.
Després Krikoviak ha vist una groga, i passava a Polònia perquè havien vist 2 targetes menys Polònia. Vull dir que hauria estat increïble. Què t'ha semblat l'Argentina, tu, Lluís, amb la teva mirada més d'entrenador?
Jo veig que l'Argentina juga els partits molt pressionat. Molt pressionat. Des del minut 1 tens la sensació que si si engegues a la televisió en aquell moment és a minut 95. O sigui, des de la primera acció del primer moment ja estan atacant, ja estan despreocupant-se, ja estan desordenant-se, i això, doncs, evidentment, doncs, genera molta tensió. La primera part hi ha hagut moltes accions a part del penal, en les que el porter ha estat molt, molt bé, però sempre és amb la sensació aquesta d'anar a
massa trobar, revolucions, no? Potser.
Sí, llavors els rivals, jo crec que Polònia avui ha especulat, a part que molts resultats li valien també una mica jugant amb aquesta por. Perquè...
Sí, sí. Examinats i fiscalitzats com un país sencer. Sí, sí, i jo crec que al final ells això ho noten, ja no per la grada, que els argentins com els brasilers són grades que són molt animoses i molt, molt animades, sinó per tot un país, i ells són sabedors d'aquesta pressió nacional, i això realment pesa moltíssim en un torneig tan intens com una Copa
del Món. I acaben basant tot el joc d'atac amb Messi i amb Di Maria, perquè són dos jugadors ja experts, bueno, Messi evidentment.
Avui Lautaro no ha jugat, per exemple, ha jugat
Julián Álvarez. Ha jugat una mica a l'esquerra a l'inici de la primera part, després, bueno, els que van assumint aquestes responsabilitats són aquests jugadors, i la resta, doncs, se'ls veu...
Ara, com deia el Damià, atrevits. Austràlia, si tot va bé, Països Baixos. És que sense adonar-te'n estàs a semis d'un Mundial un altre cop, eh?
Sí, el que passa que Austràlia... Austràlia la vaig poder veure perquè estava al grup d'Aràbia Saudí del Japó, a la fase prèvia, i són equips que, evidentment, no tenen una regularitat com per guanyar molts partits i passar eliminatòries, però són equips que a un partit ja es va veure amb Aràbia, va ser campiona d'aquell grup i va gairebé arrasar, i Austràlia va passar perquè Japó va fer les últimes tres victòries i va classificar com a segons i és després, però que és un equip que pot posar dificultats a un partit.
Sí? Tu creus, eh?
Això, després serà 3-0, ja sabeu com va ser. però jo crec que bueno, que haurem de veure el partit i que jo no crec que avui en dia ja sigui tan fàcil guanyar.
Jo he vist dos dels tres partits d'Austràlia i m'ha semblat un equip tàcticament molt ordenat, eh? Molt ordenat, tenen molt clar el que poden fer i ho fan molt bé, i que no es desesperen davant d'un moment complicat del partit, segueixen exactament igual, amb una, jo crec que una fortalesa física, si no corregeix-me, Lluís, però crec que han treballat molt bé tot el tema físic perquè juguen exactament al mateix ritme el primer minut que el 91, i en aquest sentit jo crec que no és una selecció massa senzilla per superar, perquè, insisteixo, no té fuites d'aigua en aquest sentit.
Des de Qatar, Paco, tu com has vist aquesta Argentina-Polònia i aquesta primera fase de l'Argentina?
A ver, yo en este Mundial estoy siguiendo bastante los partidos de Brasil y de Argentina, y la verdad es que la manera de afrontar que tienen los partidos brasileños y argentinos es diametralmente opuesta. Mientras ves a los brasileños jugar con alegría, con ánimo, siempre que juega Argentina me da la sensación de que están jugando llorando por dentro. Es decir, que tienen una hipertensión, una hiperactividad que muchas veces parece que tengan las botas atadas a los tobillos. Sí que es verdad que después de los primeros partidos que se les ve muy tensionados, yo creo que han agradecido mucho dos cosas. Primero, el partido ultra especulativo de Polonia. Para mí ha sido una de las selecciones más débiles que al menos he visto en directo en este Mundial. Y luego también la entrada de Enzo Fernández en Argentina. Yo creo que ha sido determinante. Hasta el momento, ni Paredes en el primer partido, ni después de Paul, ni siquiera McAllister, habían conseguido buscar un poco la manija del centro del campo. Estaban notando muchísimo la ausencia de Lo Celso, que era un jugador un poco que tenía que conectar el centro del campo con Messi. Y hoy Enzo Fernández sí que es verdad que le ha dado muchísima velocidad entre líneas al equipo. Dicho esto, Argentina se ha liberado. Yo me he quedado un buen rato una vez acabado el partido, viendo las caras de los jugadores, incluso como Messi se acercaba después a los seguidores y empezaba a quitar las manos, a cantar con ellos. Y parece ser que están un poco más relajados porque saben que, primero, han sobrevivido a una derrota que fue bochornosa contra Arabia Saudí, después porque pasan como primeras de grupo y también porque, más allá de que Australia pueda poner algún momento de dificultad, son evidentemente muy favoritos en octavos de final, y en cuartos de final un duelo hipotético con Países Bajos, la verdad es que también sería bastante accesible. Es que han evitado a Francia en octavos de final, es que ha cambiado su suerte, nada, en una noche. Y aparte los seguidores, yo creo que eso lo han notado, lo han intuido, y además por fin han visto un buen partido de Argentina que hasta la fecha no se había dado.
Anem a escoltar veus i protagonistes sobre tot aquest partit amb el Damià López. Dami.
Hola de nou.
Vinga,
hola,
va, bona nit. Comencem. Amb qui has pogut parlar?
Tinc una mica... És que saps què passa? Tinc una mica de desordre mental aquí, perquè estan començant a sortir molts jugadors. Hi ha molta premsa. Doncs mira, el primer que ha passat ha estat McAllister, Alexis McAllister, l'autor del primer gol, que valorava l'actuació de l'Argentina, i també el penal de Leo Messi. La reacció ha estat molt bona, eh? Hem de dir, del públic, la gent ha començat a cridar el nom de Messi, i el capità de l'Argentina doncs ha sabut reaccionar bé després del gol, que ha quedat com una anècdota. Per tant, podem començar escoltant Alexis McAllister.
¿Qué notaron que cambió en ustedes en el juego, futbolísticamente?
No, sí, como decía recién, creo que tuvimos un poco más de paciencia, pero no nos sentimos atados, sabemos que somos seres humanos, que nos podemos equivocar, que a veces podemos estar menos tranquilos o no, pero creo que hoy tuvimos la paciencia, demostramos un gran juego y eso es lo más importante.
El penalti de Leo lo falló, pero se repuso bien él y se repuso bien el equipo, ¿no?
Sí, de Leo no hace falta hablar, ¿no? Él sabe que los penales lo erran los que patean y después del penal reaccionó de la mejor manera, nos ayudó a nosotros a ganar el partido y para nosotros es muy importante.
Aquesta estadística de Messi és brutal, ¿eh? Vull dir, tres penals en mundials, n'ha fallat dos, contra Islàndia el 2018 i avui, no? És estrany, no, Lluís, això? Bé, el penal no era, comencem per aquí. El penal no era.
No, el penal, al final, tant revisar-lo, doncs, al final acabes trobant alguna cosa, però és una acció molt, molt aïllada. I sí, sí que és cert que un futbolista com Messi que falli penals, doncs, no és normal, però és futbol.
Van Boekel, ja estava al bar, el de l'Inter-Barça.
Sí, és el que ha avisat a l'àrbitre. Veu el que no n'hi ha i el que n'hi ha no ho veu.
Increïble, això, em sembla.
I seguirà, ja.
És com una broma de mal gust.
Totalment.
Messi també en el Barça va passar èpoques molt complicades amb el penal, on hi havia poca seguretat amb aquesta història, en un Mundial amb la pressió del país, insisteixo. És una persona que en el punt de penal li pesa un país.
Confio que s'hagi alliberat, perquè també li he vist ganyotes durant el partit, perquè com l'enfoquen tant i primers plans i tal, hi ha hagut alguna acció bona que ha arribat a l'àrea i s'ha trastavellat amb la pilota, no ha arribat a rematar, li ha tret el porter, i l'enfocaven i feia un rictus una mica estrany. Jo crec que ell també estava notant aquella tensió i aquella pressió i sabia que se la jugaven. Ara, jo ja et dic, confio que aquesta segona part, i és veritat, aquest jugador, el Enzo aquest que ha entrat i que té bon peu i que ha connectat amb l'Álvarez, li doni una mica de joc, perquè és veritat que el De Paul aquest... És que no...
No pots ni veure allò.
No, que el va fitxar l'Atlético de Madrid i potser... Va ser un estat de forma, però al principi deia, bon jugador.
Està fent un Mundial dramàtic.
Clar, i després, aquesta temporada amb l'Atlético, l'anterior fins i tot, i el Mundial, ostres, és que sembla un altre.
Increïble. Messi, per cert, hi ha una dada bona, avui ha jugat el seu partit 22 en un Mundial, i ha superat Maradona. És l'argentí que més partits ha jugat en una fase final d'un Mundial. Maradona 21, avui Messi 22 i jugarà el 23è contra Austràlia. Voleu sentir Messi? Ha parlat ja a les televisions amb drets. Damià.
Sí, a TIC en concret l'escoltarem parlant sobre el penal, el que valorava Alexis McAllister, i Leo Messi doncs explicava que, o considerava que l'error en el penal els ha aixecat.
Haber errado el penal, creo que el equipo salió fortalecido de eso. El segundo tiempo estaba convencido de que el equipo estaba convencido de que lo íbamos a ganar, que era cuestión de tiempo, que era el primero y que entre primero, y que después, una vez que hagamos el gol, el partido se iba a poner más que nunca como queríamos nosotros.
Avui protagonista l'equip, però també protagonista l'afició. Gairebé 45.000 espectadors, un grapat de polonesos que estaven ubicats darrere de la banqueta de la selecció de Polònia, però el domini ha estat abassegador total i absolut de l'afició argentina, doncs que sempre és un plaer i un espectacle pel que val la pena pagar, més enllà del partit, i aquest és el missatge que enviava Leo Messi a l'afició albiceleste.
Lo mismo que elegimos al principio, cuando empezamos con una derrota, cuando empezamos mal, que todo el mundo estaba cabizbajo, preocupado, que vayamos con tranquilidad y que este grupo va a seguir de esta manera, y ojalá podamos seguir demostrando lo que demostramos hoy con el juego.
Y finalmente le preguntan para Australia, los Aussies serán el rival d'Argentina, primera vegada que Austràlia passa la fase de grups d'un Mundial. Així valorava Messi aquest enfrontament.
Sabíamos porque, bueno, habían jugado antes y sabíamos el resultado, pero más allá de eso, nosotros tenemos que preparar el partido como lo preparamos siempre. Sabemos que va a ser durísimo.
Ja, doncs, mira, a banda d'això, Chesney jo el destacaria també, perquè la parada, és, o sigui, Messi s'equivoca en el penal, però l'aturada de Chesney és brutal. Li llegia un company a Fermín Suárez de Televisió Espanyola: Chesney, en tota la seva carrera, el porter polonès, 26 penals aturats de 87. Això vol dir un 30% d'aturades.
No,
és bèstia, és el porter.
No, l'envergadura que té.
Sí, no?
Crec que hi ha hagut una imatge abans de llançar el penal que està tocant amb les mans del travesser.
I no es posava ni de puntetes, no, Lluís?
No. Llavors, clar, amb l'envergadura, en una situació així, en un Mundial, a més, vulguis o no, els porters es fan petites, els porters, doncs, com que semblen més grans.
De Polònia, per cert, què? Decebut?
No, jo crec que ho he comentat una mica. Un equip molt compacte, un equip que a Europa, doncs, competeix bé sense pressió, amb Lewandowski, evidentment, que és el que marca diferències, i jo crec que ha anat especulant i li ha sortit bé. Ara veurem a les eliminatòries, doncs, que acaba passant.
11 i 20, hem de fer una petita pausa. Ara seguim, amb el Lluís Planagumà, avui convidat especial per parlar d'aquest Espanya-Japó, ja que ell és el segon entrenador del Vissel Kobe, i també amb el Fernando Polo, el Lluís Carrasco i el Paco Cabezas des de Qatar.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
RAC RAC 1
Anem a buscar la bola.
Vinga, nenes, que hem de derrotar aquest exèrcit enyordo. Jo ja porto les boles de drac ben enllustrades.
Aquest dijous el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. A les 8, Espanya-Japó.
Una mica de xunxi, un lengotazo de saque i a guanyar la coja.
Amb Toni Clapés, l'equip del Versió, la narració d'Edu de Batlle i els comentaris de Dani Solsona.
Vinga, foteu-los un kamehame d'aquests que els deixa el cul com la bandera de Japó.
El Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
No tenia una disfressa més gran de Son Goku? Hòstia, és que aquest on va, vamos, que sembla un botifarró, tu, que rebentaré.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1, tots som 1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
9, 16, 32, 37 i 46, i els sols el 7 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Set minuts i dos quarts de 12, pendents de protagonistes a la zona mixta de l'Argentina-Polònia, comentant l'actualitat del Mundial aquí a la taula de l'estudi de RAC1. I, mira, volem felicitar un argentí. Un argentí que, a més, lligarà dues de les notícies d'aquest dimecres. Una és la classificació de l'Argentina i l'altra és la retirada de samarreta de Víctor Tomàs al Palau Blaugrana. Estem parlant del grandíssim Gavi Cairo, jugador del Barça d'hoquei patins i que actualment és el coordinador esportiu de la secció d'hoquei patins del Barça i gerent de les seccions no professionals.
I un bon amic.
Sí, senyor. Hola, Gavi.
Què tal? Molt bona nit.
Què tal? Aquí estem amb el Carrasco, Fernando Polo, també amb el Paco Cabezas, amb el Lluís Planagumà, entrenador català que treballa al Japó, fent tertúlia i comentant una mica la victòria de l'Argentina i també la retirada de samarreta del Víctor Tomàs. Ets al Palau, no, diria?
Sí, encara dic que ha acabat fa 20 minuts l'acte i la veritat que ha sigut emocionant, ha sigut un acte esplèndid.
Molt bé. Has pogut anar seguint l'Argentina, tu com a argentí, o no? N'estaves pendent?
Sí, no ho diu ningú, però he arribat una miqueta tard al partit de handball perquè sí que estava veient el partit. Sí, estava... No he patit gaire, perquè quan ja hem fet el segon ja m'he tranquil·litzat una miqueta.
però Gavi, hi ha el quartutxo que hi ha de la llotja, que uns quants ens escapàvem i ens ficàvem allà.
De què? Perdona?
No, sóc el Lluís Carrasco. Dic que la llotja hi ha el quartutxo que hi ha que té tele i allà ens escapàvem uns quants per anar mirant coses.
Sí, no, jo directament vaig arribar una miqueta tard al partit. No he volgut fer allò que s'ha vist moltes vegades, que estava el mòbil a baix. No, jo quan vam fer el segon ja vaig començar a ser del Barça de Hamburg una altra vegada.
Molt bé, però has patit molt o no amb l'Argentina, Gavi?
Vaig patir contra Mèxic sí. La veritat és que no jugàvem a res, jugàvem molt malament, no teníem clar que podíem donar-li la volta a la situació, però avui jo crec que des del primer moment Argentina s'ha sortit molt bé, i Polònia crec que molt malament. Per tant, avui he estat tranquil, no he patit gaire.
Bé, i a partir d'ara què? Ja favorits, no?, una altra vegada?
Bueno, sempre som favorits. Argentina, juguem amb el que juguem, sempre. O és l'extrem de malament o l'extrem del millor. Per tant, ara anem a Austràlia, jo crec que està bé, que és un bon partit per començar la fase del caos i anar de mica en mica. Jo crec que Argentina avui m'ha agradat molt.
Escolta, m'al·lucina. Bé, hem connectat amb Barcelona, amb un local de Barcelona, amb milers d'argentins veient en pantalles gegants el partit. M'imagino Buenos Aires embogida, però arreu del món. Vull dir, aquesta passió, a mi m'al·lucina aquesta passió amb la que viviu el Mundial, no?
Sí, és desbordant. Jo crec que és una passió incontrolada. A vegades fa mal a la gent, no? Perquè està tan... No has vist el Aymar, el Pablito Aymar, sí, quan ha fet el gol a Mèxic? Això no és normal en un cos tècnic. No és normal, però quan sents aquesta pressió que té la gent tot el dia parlant del mateix, doncs sí que arribes a aquest punt de dir és un alivi, no? I això jo crec que l'argentí ho viu molt de prop. Fa molt de temps que no guanyem el Mundial, però molt. Per tant, jo crec que veiem que és l'última oportunitat de guanyar-lo amb Messi. I això és una pressió afegida.
Mira, tenim aquí a la taula el tècnic, Planagumà, que dius, no és normal, no?, plorar a la banqueta.
No, és que he recordat la imatge d'Scaloni amb Aymar, no?, que són dos futbolistes que ho han sigut tot, no? I veure'ls plorar, perquè és que va ser així, no? Estaven plorant, dius... Doncs la passió que estan suportant, no és...
Clar.
No deu ser ni saludable, vaja. No,
a més, tu que vens del Japó, no?, que són com molt més educats, que no expressen massa emocions, ha de ser totalment l'oposat, no?
És totalment l'oposat, sí. El Japó va marcar el segon gol contra Alemanya, van doncs començar a córrer cap al córrer, però no veies ningú saltant i només corrien, no?
Només ordenats, no?
Sí, era l'únic que com dius, estàs guanyant Alemanya i veus Argentina i és l'altre món, sí.
Molt bé. Gavi, i la festa del Víctor, mira, ja que et tenim en directe, et lliguem, no? Ho hem estat seguint a l'inici del programa, l'hem vist també emocionat, no? S'ho mereixia, no, el Víctor?
Sí, i tant. Jo crec que són de les persones que han demostrat un sentiment per el club i per els colors i per Catalunya que es tenen de valorar i es tenen de reconèixer, i jo crec que ha sigut molt merescut, molt emocionant. El partit ha estat impressionant també, perquè han donat el tom al marcador i van acabar guanyant l'equip. Per tant, jo crec que ha sigut rodó i emocionant, i jo com he estat avui al matí al Víctor, que treballem amb la mateixa taula un davant de l'altre, doncs estava realment emocionat des del primer moment del dia, i jo crec que ha sigut un tancament del dia per ell inolvidable.
Immillorable, sí. Encara li durava, no?, l'emoció que va viure aquí a RAC1. Ho va explicar o no, que va venir aquí la nit i també va plorar una mica?
és que és normal, jo ho entenc, perquè a vegades quan veus amb ell parlar de coses que possiblement han succeït com a jugador, doncs jo també plorava a la llotja, perquè són coses que te l'imagines com si t'estigués passant a tu, i òbviament quan la tens davant i tot aquest entorn que t'està molt emocionat per la teva situació, doncs jo crec que et solidaritzes amb ell, i avui jo crec que no s'oblidarà mai més el Víctor, ha sigut impressionant.
Dona-li una abraçada també, felicita'l de part nostra, el Víctor Tomàs, i no pateixis molt dissabte a les 8.
Bueno, sí, a partir d'ara patirem cada minut.
Una abraçada, Gavi.
Igualment, igualment a vosaltres.
Gavi Cairo, en directe al Tu diràs, aquest argentí que està feliç, doblement feliç, no? Perquè ha vist com Víctor Domàs li retirava la samarreta en directe i perquè ha vist també com l'Argentina passava com a primera de grup. Hem d'escoltar Lewandowski. El Damià López li ha pogut fer un parell de preguntes en anglès. Estem acabant de doblar, de fer el doblatge d'aquests documents de Robert Lewandowski, que continua viu al Mundial. Ara, el que dèiem, és que té una castanya de selecció. Hosti, a mi m'ha fet llàstima.
És que jo no sé si està en castanya. Jo encara estic amb el dubte. Però jo crec que és una selecció amb molt més potencial del que ha demostrat. És que ha fet una primera fase mirant la calculadora, insisteixo. Ja.
Però l'enganxarà a França, Lluís, i li pot fotre un 7, com no vigili.
Pues ja veurem.
Sí, sí, no, potser no, però la sensació que fa, no, Fernando?
O fan un pas endavant i busquen el Lewandowski i ell té joc. Fins i tot l'he vist caient a banda a vegades perquè, saps, i baixant a rebre, a dir, escolta'm, o surto jo d'aquí i me la busco o no trobaré res.
I anar pel partit de forma descarada. Han començat un Mundial amb un empat sense gols, després es van trobar amb la victòria, amb aquests 4 punts anem a mirar calculadora, han jugat el partit mirant calculadora i han acabat el partit mirant calculadora. I estic convençut que de no haver marcat Aràbia Saudita o de que Mèxic hagués fet un altre gol, s'haurien tirat tots endavant a buscar el gol, perquè jo crec que tenen potencial per trobar-lo.
Hi ha una imatge brutal que donarà la volta al món, eh? No sé si l'heu vist, Messi, Lewandowski al final del partit parlant, Messi li diu alguna cosa a cau d'orella. Què li pot haver dit? Què li pot haver dit?
No? Quina castanya selecció que tens.
És una de les opcions que li hagi pogut dir.
No,
sí. Mira, anem a jugar amb vosaltres. A veure, Paco, començo amb tu, des de Qatar, des d'aquest estadi 974. Dels Països Baixos, Estats Units, Argentina, Austràlia, qui passa? Qui creus que passarà?
Países Bajos, seguro. No tengo ninguna duda. Lo que le he visto a Estados Unidos, por mucho que sea un equipo muy animoso y sea valiente, por mucho incluso que ese niño de ese esté jugando bastante bien, yo veo a Países Bajos bastante, bastante superior. Y Argentina, la verdad es que tampoco tengo ninguna duda. Yo creo que para los dos tiene el camino bastante aclarado, al menos hasta cuartos de final.
¿Y diumenge? ¿França, Polonia, Anglaterra, Senegal?
Pues prácticamente lo mismo. Yo veo a este Mundial que las favoritas van a avanzar. No veo a Inglaterra, por mucho que el segundo partido bajara un poco el nivel, pero es que posiblemente Inglaterra tenga una de las mejores plantillas de la Copa del Mundo. Quizá lo único que distorsiona un poco sea la labor del entrenador. Posiblemente con otro entrenador sería la... Vamos, yo creo que sería la gran favorita Inglaterra para llevarse el Mundial. Con Southgate, bueno, va a estar ahí en la pelea, seguro. Y luego, ¿el otro enfrentamiento cuál era?
Inglaterra-Senegal. ¿Y Francia-Polonia?
Francia-Polonia. Francia, a ver, yo creo que hoy los cambios de Champs, la selección los ha notado muchísimo, pero por supuesto, es una de las grandísimas favoritas. Tampoco tengo dudas de que pase de ronda. Yo creo que los grandes enfrentamientos los vamos a tener en cuartos de final. Yo creo, no me espero ninguna sorpresa demasiado evidente en octavos.
Lluís Planagumà, a veure, què en penses tu? Va, mulla't també.
No, a veure, lo normal, no? Els pronòstics serien aquests, que les seleccions que tenen ja bagatge i futbolistes del nivell, passin eliminatòries, però... Jo crec que el partit d'Argentina-Austràlia segueixo pensant que no serà tan clar com pot arribar a semblar, i el d'Anglaterra amb Senegal igual, perquè són equips també molt físics. En Senegal ha fet una fase prèvia bastant, una fase d'euros bastant, bastant bona. Bueno,
m'apunto.
Lo normal serà això, però anem a veure si es pot donar.
M'apunto aquests dos, Austràlia i Senegal, que poden donar la sorpresa. Lluís Carrasco, què?
La veritat és que és una paralta al quadrat com molt clara. Són uns quarts de final que desperten a priori poques sorpreses o apunten a poques sorpreses. Ja veurem la part que s'ha de solucionar entre demà i demà passat. Però sí, d'aquests quatre enfrontaments, crec que els quatre favorits són els que són.
Tu, Fernando, seguiràs a la línia també, sí, no?
Sí, però escoltant el Lluís ara... Estic preocupat, No, perquè és veritat que Austràlia pressió no deu tenir. I clar, pot tenir la il·lusió i el component físic aquest, que jo sí que l'he vist, que són tios potents. Clar, espero que no. Espero que Argentina s'hagi tret ara la pressió, la tensió aquesta, i Messi, sigui Messi a les eliminatòries i no pateixi pel penal aquest. Jo ho veia fàcil, però ara començo a patir una mica.
És que no podem oblidar que Messi comença el Mundial jugant contra l'Aràbia Saudita, que perd el gol d'Argentina, és de penal, de Messi, i en el segon partit, probablement el partit més avorrit que s'ha vist al Mundial, que és l'Argentina-Mèxic, fins que l'argentí, el de Rosario, no fa el gol, un gol meravellós, per altra banda, ja avançada la segona part, a partir d'allà canvia una miqueta la selecció argentina, però fins a aquell moment era d'una tensió aquell partit, on cap dels 22 jugadors s'atrevien massa a res davant de la por, perquè clar, començar un Mundial tota una Argentina amb l'etiqueta de favorit o d'un dels favorits, amb l'única última possibilitat de que es fes el que jo li dic poesia esportiva, de que Messi tingui el seu Mundial i deixar de debatre qui ha estat el millor jugador de la història del futbol, i començar d'aquella manera tan absolutament espantosa, és que clar, la pressió ha estat ferotge.
I ara els toca Austràlia. Mira, així sonava Austràlia, Melbourne. Eren les 4 de la matinada, Aguilar, quan s'ha acabat el partit amb Dinamarca i s'han classificat, no?
És l'hora en què ha acabat el partit, allà, amb aquest 1-0, com dius, a Dinamarca, ha acabat guanyant a Austràlia per un solitari gol de Lecky, donant un passi històric als vuitens de final, als Socceroos, la segona vegada a la història, de fet, que Austràlia accedeix a la ronda d'eliminatòries. La primera va ser el Mundial del 2006, va ser eliminada llavors per la que seria campiona. Itàlia, partit molt fluix, gris davant Dinamarca, els australians, de fet, que s'han vist obligats a marcar. Per què? Doncs perquè a l'altre partit del grup, el França-Tunísia, i de manera sorprenent, han estat els tunisians qui s'han avançat i, de fet, han acabat guanyant. Wahbi Khashri culminava una sorprenent superioritat dels africans contra els campions del món. Amb l'1-0, en aquell moment, qui accedia a 8 anys era Tunísia, però llavors ha passat això.
Oh, Lecky! No, Lecky! Lecky! Oh, Lecky, stop! Oh, Lecky, stop! Oh, Lecky, stop!
Oh, el gol de Lecky, així ho vivien a la televisió SBS Sport. El resultat no ha canviat, malgrat que França, això sí, ha empatat, però el VAR ha anul·lat el gol de Griezmann, de manera que res ha canviat, insistim, i finalment la classificació del grup D. Queden França i Austràlia, atenció, empatats amb 6 punts, és a dir, Austràlia ha fet tants punts com el campió del món, França és líder per millor balanç de gols, Tunísia tercer amb 4 punts, última de grup quan tenia cartell per ser segona, Dinamarca, França, tot val a dir-ho avui, amb el carro del peix.
Dinamarca, una de les grans excepcions. Mira, la bona notícia pel Barça, que Christensen torna cap a casa i en principi s'ha estalvi. I per l'Espanyol també, Braithwaite.
Correcte.
L'únic internacional que tenien. Torna cap
avui
a casa.
Avui titular.
I en principi s'ha estalvi. Sí, un titular amb un pentinat de gust dubtós.
Sí.
De gust dubtós.
Aquí cadascú, mira.
Jo, no, de gust dubtós.
Ell se'l pot fer.
Jo no he dit si és bo o dolent el pentinat de Braithwaite. Però era de gust dubtós. I abans de passar al Japó a Espanya, que per això hem portat també el Lluís Planagumà, vinga, anem a escoltar Lewandowski, que el Damià López l'ha caçat a la zona mixta. Damià, estàs finet a les zones mixtes últimament, eh? Però finet.
Bueno, som persones de nit, i a la nit ens inspirem. Deu ser això. I els partits són tard. Com que els partits són tard...
Com hagi prorrogat i penal un dia.
Sí, com hagi prorrogat i penal.
Entrevista infantina.
Infantina, directament.
Pot passar.
Sí.
Pot passar. És que estic aquí, saps què passa? No estic a Lewandowski, no? És que estic aquí que pot ser que torni a parlar Messi, eh?
Ah, sí?
De fet, està parlant amb una cantonada, però no, tira, i perquè sí. té per una estoneta.
Doncs sí, va, sí. Mira, anem a escoltar Damià amb Lewandowski.
Sí. Robert, bueno, felicidades, congratulations, happy for the next round. It was a sweet loss.
Yeah, that was a sweet loss, but we know that...
Sí, ha estat una derrota dolça. Sabíem que Argentina seria complicat per nosaltres i també que havíem de treballar molt dur des del primer minut. No podem comparar-nos amb Argentina. El seu gol ha arribat molt aviat a la segona part i des d'aquell moment han jugat molt fàcil i ells tenen grans jugadors al final, però crec que podem estar satisfets perquè serem a vuitens de final.
But in the end we can be happy now because we're playing the next round.
Difficult game for Poland and for you, no? To play running and not having chances of goal.
Yeah, for me that was... I was defender, first defender today.
Sí, jo avui he estat el primer defensa, però quan jugues amb Polònia no pots esperar que tinguem moltes ocasions de gol. Has de treballar molt com a equip. Avui era un repte treballar d'aquesta manera en clau defensiva per l'equip i al final podem estar contents. Per molt que Argentina perdés el primer partit, sabíem que millorarien des d'aquell moment i ara són un dels favorits per poder guanyar aquest Mundial.
They're still to win this title.
Molt bé, interessant, el que diu Lewandowski, que hi ha hagut moments al partit que pensava, me'n vaig cap a casa o que malament estem jugant, i després, mira, s'emporten una alegria, no, Dami, i vés a saber, ara en França.
Sí, després els companys han pogut fer un parell de preguntes més i ha dit que competiran, eh? És que és evident que ara mateix tu veus el partit d'avui i tot apunta que contra França doncs serà passucat amb oli pels francesos, però Lewandowski ha dit que competiran i que ningú se'n refia dels polonesos, que el vuitè de final França-Polònia doncs serà una altra història. El que et dic sempre, les zones mixtes amb Argentina són llargues, mai pots donar ningú per mort, per dir-ho així, no te'n pots refiar, i menys quan per aquí tenim a Leo Messi, que ha parlat els tres dies. El primer partit contra Aràbia, doncs una miqueta per rebaixar la tensió, per donar la cara, va fer molt bé de no amagar-se. El segon dia contra Mèxic, doncs lògicament per l'alegria de la victòria, i ara doncs aquí el tenim aturant-se, fent algunes aturades. Aquí hi ha moltíssima gent, i bé, doncs jo crec que la zona on som doncs també és possible que s'aturi. Ja l'hem escoltat abans en les primeres declaracions, però bé, si vols, doncs sí, sí. Ara en qualsevol moment jo crec que Messi s'aturarà per aquí i podrem escoltar les impressions de l'home més sol·licitat i que genera més expectativa quan s'ha d'escoltar.
A veure si podem escoltar Leo Messi. Hem de fer una petita pausa i després ja encararem la prèvia de l'Espanya-Japó. I m'agradaria parlar un moment del Barça, també avui, perquè tenim algunes informacions també relacionades amb l'actualitat del Barça, amb la Marta Ramon i el Roger Saperes. M'agradaria recuperar també algun document de l'entrevista d'ahir a Jordi Cruyff, el director esportiu, que tot i que no va poder... dir-ho amb la boca molt ampla ni plena tot el que pensa, jo crec que se li van intuir algunes coses del mercato, dels jugadors que interessen, que no interessen. Digues, davant.
Aviam si podem apropar, val? Anem a apropar tot el que puguem, que estem una mica lluny, però anem a veure si podem escoltar les impressions de Leo Messi.
D'haver conseguit el primer objetivo, que era salir primero después de como habíamos iniciado. Y bueno, nada, contento.
En lo personal es una noche especial, imagino. Te cobraron un penal, pero como nunca hubo una ovación y un aliento de la gente para con vos, que creo que es lo más importante en tu carrera en ese sentido, ¿no?
La verdad que sí, que fue... sentí mucha bronca al errar el penal porque sé que un gol te cambia todo el partido y que te hace jugar de otra manera, pero creo que a raíz del penal que erré el equipo salió fortalecido de eso, igual que la gente me bancó, me acompañó y bueno, creo que hicimos un gran partido, un gran juego, sobre todo después del primer gol, creo que era todo nuestro, que volvimos a hacer lo que fuimos durante mucho tiempo y lo que estábamos buscando desde el inicio del Mundial, que por diferentes situaciones no lo podíamos completar, y bueno, da confianza poder hacerlo hoy para lo que viene.
Sí, se vienen los octavos, se viene Australia. ¿Sabés algo de ese equipo? ¿Hablaron algo? ¿Qué es?
No, recién terminamos. No, la verdad que sí, que venimos viendo todos los partidos del Mundial y vimos partidos de Australia también, y sabemos que hoy está muy difícil todo, que sea cual sea el rival es complicado. Lo vivimos en carne propia, como decía recién, que cualquiera te puede hacer partido y ganar, y bueno, mañana empezaremos a preparar como preparamos siempre todos los partidos.
Leo, a Diego, en cuanto a jugadores argentinos con mayor presencia en partidos mundial, digo, ¿qué te genera eso también, tener esa marca además?
La verdad que me enteré recién, no sabía, pero bueno, una alegría de poder seguir consiguiendo estos tipos de marca, de récord, qué sé yo. Creo que Diego también estaría muy, muy feliz por mí, porque siempre me mostró mucho cariño, siempre se puso contento por todas las cosas lindas que me pasaron y contento por el partido de hoy, por cómo lo vivió la gente, por el disfrute, por el pase, así que bueno, qué bien.
Los chicos nuevos estuvieron bien, hoy marcó Alexis, marcó Julián, ¿cómo los viste a los chicos?
No, creo que ya lo venimos diciendo al principio, que tenemos un grupo espectacular, que juegue quien juegue, entre quien entre, rinde, creo que es importantísimo porque en una competición tan corta y tantos partidos tan seguidos, creo que es bueno que estemos de esta manera todos, y sabemos que el grupo es lo más importante y que que no importa el juego quien juegue, que cuando le toque rinda, como lo hicieron todos de que
empezó. Físicamente, ¿cómo están? Porque hay poquito descanso ahora para el partido con Australia. De eso se quejó Scaloni también en conferencia.
Sí, la verdad que sí, que es muy, muy seguido, pero bueno, para todos iguales. Ellos también jugaron un par de horas antes que nosotros, nomás. Hoy la verdad que fue el día de más calor de los tres partidos que jugamos, mucha humedad y bueno, hicimos un esfuerzo extra, pero bueno, intentaremos de ya de mañana descansar y preparar de la mejor manera.
¿Qué hablaste con Lewandowski? Aquesta era la que l'intentaven treure al final, però no puc comentar que ha parlat amb Lewandowski al final. Un Leo Messi satisfet, descansat i que somreia quan li preguntaven per la selecció d'Austràlia, com dient, no en sé res encara, deixeu-me que ens ho preparem una miqueta i ens ho mirem. Ara sí que se'n va Messi, no fa cap aturada més, l'últim en abandonar aquesta zona mixta.
Magnífica feina, Damià, un dia més a l'enviat especial de RAC1. Paco, con Dami, que impecable, Dami, ¿eh? Lo estás viendo, ¿no?
Sí, sí, ya me avisó el primer día de Mundial que él iba a Qatar solo a trabajar. Todavía no se ha dignado a cenar conmigo. A ver si antes de que acabe el Mundial todavía lo puedo engañar. Pero sí, sí, está haciendo un trabajazo increíble. Y además, para la gente que no conozca cómo funcionan las zonas mixtas, sobre todo con Argentina de por medio, os puedo asegurar que es un auténtico infierno.
Sí, con Brasil, ¿no? Supongo.
Hacen unas montoneras imposibles. Acercar un teléfono móvil o un micrófono o lo que sea es prácticamente imposible y es la selva, es una completa selva, o sea que chapó por Dami, vamos, por supuesto, con él al fin del mundo.
Sí, home, sí, dimarts o dimecres teniu festa, que hi ha els primers dies de descans, no, dimecres i dijous, perdoneu, hi ha els primers dies de descans sense futbol i allà podreu anar a sopar si voleu. 11:45. Fem una pausa, Lluís, i Planagumà, i ens hi posem o no? Ens analitzes una mica el Japó?
Sí, som-hi.
Vinga, va. Fem una pausa, canviarem el xip i parlarem de la jornada de demà. Es resolen dos grups més, el de Bèlgica, Croàcia i Marroc, i el d'Espanya, Japó, Alemanya i Costa Rica.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les restes de menjar i de jardineria van al contenidor marró. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor marró. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Va, guapo, apaga el llum.
Miro tot encès.
Que no, ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
O la pagues o la pagues. A Rotsat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. En Rotsat, problemes els justos.
Acaba l'any i necessites renovar la flota de vehicles del teu negoci? A Forn Nicolàs t'ho posem fàcil. Tenim estoc amb lliurament immediat i els millors preus de l'any. Arriba la Black Week del professional. Apropa't el 28 de novembre al 3 de desembre a les nostres instal·lacions de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Oferta especial. Nova Tourneo Connect per només 27.500 euros.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles. Gaudeix ara sense terminis d'espera de l'increïble disseny subcupé de l'Audi Q3 Sportback i l'Audi Q5 Sportback, amb l'última tecnologia. Des de 490 euros al mes, amb 48 quotes amb EasyRenting i entrada des de 8.112 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulta en condicions a Audi.es.
Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa. És l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi, opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
RAC més 1, podcast.
RAC 1 i CaixaBank presenten el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El dissabte 3 de desembre de 3 a 4 de la tarda.
Un programa per ajudar a trencar estereotips i avançar cap a la inclusió total.
Per què un 80% de les persones amb diversitat funcional no treballen? És prou accessible a la nostra societat? I les escoles garanteixen prou atenció a les persones amb discapacitat?
Al RAC 1 de pensar intentarem respondre a aquestes i altres preguntes, donant veu a experts però també a persones amb diversitat funcional, que són els autèntics protagonistes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
El dissabte 3 de desembre a les 3, al RAC 1 de pensar, en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. RAC 1. Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
37.509 37509
Sèrie
36036.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Bon dia, ja arribarem a la mitjanit aquí fent tertúlia amb Lluís Carrasco, Fernando Polo, Paco Cabezas des de Qatar, també amb el nostre enviat especial de Recudamia López, i amb un convidat molt especial avui, que és el Lluís Planagomà, segon entrenador del Vissel Kobe. L'hem convidat perquè volem parlar una mica del Japó, del rival de l'Espanya de demà a les 8 del vespre. Per cert, em confirmen els companys que el Tata Martino acaba d'anunciar que deixa la selecció de Mèxic. Ha dit alguna cosa així com: con el silbato final del árbitro y la eliminación se acaba mi contrato y mi etapa con México. Crec que era un secret a veus, no? Però ho ha confirmat ell amb la seva pròpia veu, Gerardo el Tata Martino. A veure, Planagomà, com veus el partit de Espanya-Japó?
A veure, en principi, pues, tot el que estem parlant, no? Els favorits estan passant, els favorits estan guanyant partits i a priori, doncs, Espanya guanyarà el partit, passarà com a primer de grup i en funció de què passi, doncs Japó acabarà eliminada, no? Això seria
el més lògic, sí.
El més lògic, no? Però, evidentment, futbol s'ha de jugar. A Japó, el primer partit contra Alemanya va estar molt bé, va ser molt valenta, sobretot a la segona part, els últims 25 minuts.
Et van sorprendre, futbolísticament?
A veure, no, perquè és una selecció que està en un moment de transició, que els jugadors que són més joves estan començant a entrar. Ja és un país que costa que els jugadors joves entrin a ser importants. I jo penso que serà la millor selecció d'aquí 4 anys que de la que són ara, sense cap dubte, perquè hi ha molts jugadors que ara no estan sent importants, però que ho seran.
Els coneixes? Alguns sí, els tens tu, sí. També? Sí.
No, no, a Vissel Kobe no l'hem tenir, però són jugadors que o han estat al Japó o ara ja estan arribant molt joves a Europa. Tothom coneix en Take Kubo al final, però Take Kubo és dels que porta molts anys a Espanya ja, i se'l coneix, però realment hi ha d'altres, doncs com Mitoma, que està jugant bastant poc a banda esquerra, un jugador amb molt desequilibri, que és el que va començar l'acció del primer gol contra Alemanya, està jugant a Anglaterra. Són jugadors amb molt desequilibri, Tanaka, un mig centre també, que està jugant a Alemanya, Fortuna Düsseldorf, són jugadors que estan entrenant amb la selecció i que jo crec que en el següent Mundial doncs seran importantíssims.
El que fa aquell control brutal en el segon gol contra Alemanya...
El davanter.
Sí, el Sano.
Aquest, Sano.
Sí, el que passa que també hem de contextualitzar el partit. Aquella acció, jo crec que hi ha una acció...
És un xurro, no? És un xurro, què?
No, és una acció molt bona per part del Japó, però crec que hi ha una vulnerabilitat molt gran dels centrals alemanys.
El Sule, no? Se la menja una mica.
Sule és que és una falta molt llunyana, que la veu venir...
Bueno, i després fa el control de la seva vida.
Quan ja vol reaccionar perquè arrenca en la carrera, llavors ja no la guanya. En Neuer també...
Bueno, la fica just en el forat, no, del primer pal.
Que també guanyen Alemanya, però la guanyen d'una manera molt...
I sorprèn el central, perquè de cada 10 voles com aquella, en 9 ocasions perdrà el control de la pilota.
Sí. I està jugant contra el Japó, al final... Després Japó també és una selecció que té o que arriben bastants problemes amb el seleccionador a l'hora de...
Ah, sí?
Sí, a la fase prèvia van tenir molts problemes per classificar-se.
Una cultura amb tant respecte que no, que sí. sembla difícil de creure,
sí,
no, això.
No, és cert, perquè hi ha alguns jugadors que són importants, que els ha deixat fora, valorant molt a la gent jove i valorant molt el seu grup. Un era en Yuya Osako, que és el davanter central Vissel Kobe, que ha jugat diversos mundials i una mica com el seu últim mundial, va acabar molt bé nosaltres fent gols i al final no el va acabar convocant, no. Són una selecció que els hi falta aquest pas endavant de saber competir.
Però això vols dir que no ho estan guanyant? Perquè és que l'altre dia contra Alemanya sí que és veritat que els vaig veure com molt alegres a la segona part i vinga i som-hi, no? I abans era com són ells en la seva cultura, no? Els que hem visitat el Japó en alguna ocasió, doncs...
Més prudents.
No, sí, són prudents, són educats, no surten mai del guió, no? I això futbolísticament també ho feien, no sortien mai del guió, tu els deies la pilota aquí i la pilota allà. No, i a vegades ha d'haver-hi un punt d'improvisació, però jo tinc la sensació, Lluís, que des que hi heu anat tècnics d'aquí, no? Que heu portat un estil... doncs més mediterrani al futbol, tècnics espanyols o tècnics de la resta del món, han canviat una mica, no? El Japó sí. es deixarà més, no?, el futbol
sí,
japonès,
totalment. O què? Totalment, a veure, el Japó al final la competició en si són 25-30 anys que existeix, amb la qual és un futbol jove, per dir-ho així. I dels equips contra els que ha jugat Espanya, tant Costa Rica com Alemanya, evidentment que Alemanya és una selecció top, és un equip del Japó amb moltes variants a nivell tàctic. Els dos partits ha jugat amb una línia de 4 d'inici i al descans ha fet el canvi de Nagatomo, que és un lateral a l'esquerra, que havia jugat a l'Inter, ja veterano, per un central, i jugar amb línia de 3, jugar amb extrems que són carrils, acumular molta gent per dintre, i tots tenen una condició semblant, que és que són ràpids i són dinàmics i tenen bon peu. A partir d'aquí després, doncs, defensivament potser els centrals no dominen bé l'àrea, perquè Yoshida és molt, molt veterano i no és gaire ràpid, i Takura sí que és una mica millor, i la porteria potser sí que en Gonda és un porter que està jugant a Shimizu, a primera divisió, havia jugat a Portugal, però potser és la part més fluixa de...
Un jugador amb qui fixar-nos demà del Japó? Que diguis, compta amb aquest element.
Jo, per mi, Mitoma. Mitoma, el número 9. Claro, Mitoma és un jugador de banda esquerra, molt 1 contra 1, no sembla japonès, de fet... Ja va sortir la temporada passada al Brighton, però van cedir-lo a Bèlgica i aquest any està jugant a la Premier debutant i sembla un jugador diferent.
Ara et pregunto també per la selecció espanyola, no? Tu que ets entrenador, a veure què et sembla Luis Enrique, que està posant sobre la gespa, i també us demano l'opinió. Però abans, perquè si no el Damià li tancaran l'estadi. Damià, anem a escoltar Luis Enrique avui, que ha dit en la prèvia del seleccionador espanyol.
De fet, acabem de sortir ja de l'estadi, ara estem sortint del recinte i anem camí del metro, que aquí està obert. Aquesta ciutat mai dorm. Pots pràcticament sopar l'hora que vols, el metro tanca tardíssim i almenys això és un avantatge. Així que ara anem ja xinutxano, caminant cap al metro, mentre anem fent la prèvia d'Espanya, perquè aquest mitjà hem estat hem estat al Media Center. De fet, haig d'explicar que hem atès uns periodistes japonesos que m'han demanat quins són els principals perills del Japó i, evidentment, doncs, no tenia tant recursos com el Lluís Planagumà per explicar. He tirat més de tòpic i una mica de Takekubo i Shibasaki, no? El jugador del Leganés, que no juga en aquesta selecció del Japó. Yeah. Però bé, dit això, una miqueta la prèvia del partit passa pels possibles canvis que pugui fer Luis Enrique, que, bé, de moment, en el segon partit només va fer un canvi respecte al primer, va entrar Carvajal per Azpilicueta, la resta va mantenir el mateix bloc. Això podria fer pensar que es mantindrà en aquesta línia, però, clar, per altra banda, si el camí d'Espanya en aquest Mundial és llarg, com tot sembla fer pensar que pot ser així, doncs bé, hauria d'oxigenar una mica l'equip, no? Aleshores, això, doncs, com dic, ens pot portar a la conclusió, doncs, que hi pot haver uns quants canvis. Per exemple, Busquets, que té targeta groga, hauria de descansar, però Rodri, que ha estat tocat aquesta setmana, i igual que Gavi, ha fet treball a banda, doncs podria també descansar i veure, per exemple, Koke de mig centre. Per tant, ja tenim tres possibles rotacions: Busquets, Rodri i Gavi. Aleshores, Dani Olmo també podria ser una rotació. Ha jugat sempre.